clau de fraternitat, un programa sobre l'actualitat de la vida quotidiana, la cultura, la política, la solidaritat, el jovent, des de la perspectiva del carisma de la unitat del moviment dels focolars. Molt bona tarda, amics.
Sí, molt bona tarda i feliç any nou. Efectivament, perquè avui és el primer programa que fem en aquest 2017.
És veritat, des de l'any passat que no ens sentim. Hem canviat d'any, però seguim amb els mateixos desitjos de fraternitat. I per això estem aquí.
I, és clar, tenim per davant, com sempre, una mitja horeta per fer opinió pública a favor de la fraternitat universal. O dit d'una altra manera, augmentar la consciència que formem part de la gran família humana.
Seguint l'estel de la Jornada Mundial de la Pau de diumenge passat, l'1 de gener, anem a començar ja un nou programa de En clau de fraternitat i de diàleg. La clau del dia.
Sigui l'any passat, sigui l'any que estem començant justament ara, hi ha una paraula de les més pronunciades a la societat, tant a nivell de política internacional com local. És la paraula diàleg. Jo diria que tothom se l'estima, tothom l'usa com a pròpia, però si ens aturem una mica, té un significat molt i molt profund, que potser se'ns escapa de les mans.
Efectivament. També en l'àmbit del moviment dels focolars és un terme recurrent, no perquè sí, sinó perquè va íntimament lligat al carisma propi de la unitat. De fet, Joan Pau II va emprar aquest apel·latiu, apòstols del diàleg, per referir-se als focolars. I sovint activitats dels focolars, com Mariàpolis o revistes, simposis, reprenen el terme diàleg en el títol, en el lema de l'esdeveniment.
Ara bé, el risc precisament rau en quedar-se en un eslògan que no acaba d'aprofundir-se. Partint, doncs, d'aquesta inquietud, un grup de persones dels focolars han organitzat una iniciativa pilot, podríem dir, anomenada Taller de Diàleg Vivencial. Ens ha semblat prou innovadora i interessant com per parlar-ne amb dues persones de l'equip organitzador a qui volem saludar de seguida.
Sí, a l'altre costat de la línia telefònica tenim a Francesc Brunés, des de Girona. Bona tarda, Francesc.
Sí, bona tarda i bon any a tothom, eh?
Gràcies, Francesc, bona tarda. I aquí també, als estudis de Radio Estel, tenim a Beatriz Gómez. Molt bona tarda, Beatriz, i gràcies de debò per estar aquí amb nosaltres.
Sí, molt bona tarda també a vosaltres i bon any per tothom, també. Gràcies per invitar-me.
Hem fet esment que s'ha realitzat una prova pilot, hem dit, un taller de diàleg vivencial. Potser ens podeu fer 5 cèntims d'això, en què ha consistit, quina valoració feu. No sé, Beatriz, si vols explicar-nos una miqueta com ha anat.
Sí, mira, el taller es va desenvolupar en un dia i mig, amb una reflexió inicial del teòleg Lucas Cervinho, que portava el títol d'Equipatge per aventurar-se a dialogar. Llavors tots van començar, no?, vam voler entrar en aquesta aventura, no?, de voler aprendre a dialogar. D'una manera dinàmica ens va ajudar, pues, a situar-nos en un tipus de diàleg. Un diàleg que té un horitzó molt especial i que té a veure també amb el tema d'aquest programa, no?, que l'horitzó seria la fraternitat universal. El Lucas ens va descriure les característiques i instruments per entendre-ho bé. I després, dues possibilitats a tot el grup d'exercitar-nos sobre temàtiques variades fent servir aquells instruments. Per dir-vos que les persones que hi van participar van estar molt contentes d'aquesta experiència. Venien, de fet, amb el cor obert i disposats a enriquir-se de l'altre. I creiem que vam poder tots gaudir d'un diàleg vital i vivencial, com el títol deia, no?, d'aquest taller.
Vivencial.
Bé, Beatriz, realment això de diàleg té molt contingut, és una mica complex, molt complex, no? Però la primera pregunta que em ve, perquè si feia un taller sobre això, és preguntar, el diàleg és un fi en si mateix o més aviat és un instrument? Què en penses? Què en dieu?
No sé si vols dir-nos alguna cosa, Francesc. És un fi o un instrument? Sí.
Mira, jo penso que un fi no és en ell mateix, no? Perquè, de fet, quan es dialoga, No es dialoga simplement per passar l'estona, per conversar, per tenir un intercanvi d'opinions, etc. Perquè, de fet, no dialoguem sempre en persona, només amb persones amb les que ens hi entenem bé i som afins, no? En tot cas, el diàleg és més un instrument que el que vol és promoure la consciència, no? La consciència de que som interdependents els uns dels altres i de que això forma part, diguéssim, de l'essència de la persona, no? I, per tant, en certa manera és més que un instrument, perquè té la finalitat aquesta d'augmentar aquesta consciència i, de fet, en el mateix diàleg és on es va veient quin és l'horitzó cap on va aquest diàleg, no? Que de fet, és sempre un horitzó, perquè no perquè sigui una utopia a la que mai arribarem, sinó perquè cada vegada es va enriquint, no?, de nous cercles i de noves fites.
Jo no sé si a mi em serviria també, parlant amb vosaltres, aclarir una sèrie de termes, no? Perquè justament perquè el diàleg és una paraula que s'usa molt, no? Però no sé si podem dir que el diàleg és igual, doncs, que el debat o una disputa, suposo que això no, ja té algun afegit més negatiu, no sé. Negociació, debat, disputa, diàleg social, tot això són sinònims o hi ha termes diferents? Beatriz?
Sí, jo crec que són diferents, no? Aquestes paraules que a vegades potser podem dir que són diàlegs, però com tu dius, no? Tenen un sentit més diferent del que hem treballat nosaltres, no? Per exemple, el debat, estem acostumats també a veure debats públics, no? Té aquest, de fet, aquest caire públic, no? I tothom pot opinar, tothom pot entrar també, no?, en aquest debat. Disputa, que seria, pues, quan la discussió té més, es converteix més en un intercanvi animat, acalorat, moltes
sí,
vegades també,
més viu,
no? Més viu, exacte. Una negociació que no seria un diàleg, la seva finalitat és econòmica o política i que el que cerca és apropar, no?, les diferents parts, no? I el diàleg social, per acabar, no?, aquestes paraules que tu ens deies, no?, que identifica el diàleg entre un treballador, un empresari i l'administració pública, no? Per tant, són termes que també nosaltres vam intentar aprofundir, no?, per diferenciar del que volíem, no?, del que volíem treballar i sobretot viure entre nosaltres, no?, fer aquest exercici que deia abans, no?
Més vivencial.
Sí.
D'acord, ja ens has aclarit una mica les coses, però encara hi ha més coses per aclarir i això li preguntarem al Francesc.
Vinga.
Perquè sempre ve aquella cosa entre diàleg competitiu i col·laboratiu. Bueno, de moment ja es veu, només anomenar-los competitiu i col·laboratiu, que aquí hi ha una diferència, però, Francesc, ens ho podries explicar millor en què rau aquesta diferència?
Sí, mira, jo per començar diria una cosa, i és que quan parlem de diàleg, de fet, no excluïm la discussió. És a dir, a vegades ens sembla que el diàleg és una cosa sempre, doncs, planera i molt fàcil i que sempre ens entendrem i tot això, sinó que pot incloure la discussió, sempre que això tingui aquest caire col·laboratiu més que no pas competitiu. De fet, quan amb una cosa li donem la paraula competició, competitiva, doncs ens porta cap a la lluita. Un equip de futbol o de bàsquet lluita per guanyar a l'altre equip, lluita per obtenir un títol. En canvi, quan parlem de col·laboració, més aviat doncs hem de parlar de la recerca junts d'alguna cosa, no? De fet, quan parlem de diàleg, no?, si estéssim en un diàleg de tipus competitiu, el que tractaríem, doncs, és bàsicament de convèncer l'altre, no?, de convèncer l'altre del nostre punt de vista. En canvi, si estem en un diàleg col·laboratiu, més aviat tractarem de conjuntament aprendre coses, no?, l'un de l'altre. Si estem en un marc competitiu, jo el que vull és que l'altre estigui d'acord amb mi, per tant, aconseguir que ell vingui a la meva, diguéssim, no? En canvi, amb un diàleg col·laboratiu, tots els participants poden sortir-hi guanyant perquè tots se senten enriquits. D'altra banda, jo diria que avui en dia, en ple segle XXI, a molts ambients es veu que el que fa falta i el que ha de predominar és el diàleg col·laboratiu. Perquè, per exemple, els lideratges individuals ja no estan gaire ben valorats. En canvi, un lideratge compartit és molt més efectiu, no? Una visió de les coses molt fragmentada, cadascú en el seu racó, diguéssim, tampoc porta enlloc. En canvi, predomina més aviat una visió integral de les coses, no? Diguem que aquests serien els dos eixos entre diàleg competitiu i diàleg col·laboratiu. No sé si...
Sí, no, jo trobo, a mi m'has aclarit molt les idees, Francesc, trobo que ha quedat molt clar. El que penso és que, doncs, si optem per un diàleg col·laboratiu, m'imagino que la persona ha de tenir com una actitud per aconseguir aquest diàleg col·laboratiu,
sí,
no?
Sí, exactament. Beatriz? Seria... Aquestes actituds de la persona serien el centre vital del diàleg. És a dir, no? Neixen o partiria de la persona, no? Quines podríem dir que serien aquestes Això. Predisposicions, no? Mira, vam individuar 6, si podem... es pot seguir millor, no? En primer lloc, un anhel de veritat, que ha de tenir la persona que vol dialogar, no? Què vol dir això? Vol dir que es vol interessar amb passió i respecte per al món de l'altre. Interessar-se per allò que es desconeix del seu món, no? O sigui, és una... En primer lloc està el meu món, però que vol interessar-se de l'altre, no? Del món de l'altre, no? En segon lloc, per poder fer-ho, cal una atenció plena. És a dir, no estar pensant en no sé què, no? O tenir una altra cosa al cap, sinó alliberar la ment, predisposar a l'esperit també i afavorir que el nostre cos pugui expressar també l'obertura envers l'altre, no? És a dir, té una disposició també, no, de, per exemple, els braços tancats o una mirada que està mirant al terra, no? Així. Tercer lloc, que això potser és una cosa que es coneix també, no? Seria l'empatia, no? Però és una empatia que ha de ser profunda, en el sentit que ha d'acollir la presència de l'altre, ha de posar-se en la seva situació, en la seva perspectiva, el seu, no? Com mira la vida l'altre, no? I acollir d'aquesta manera el pensament de l'altre. És una empatia que també es diu cognitiva en aquest sentit, no? Que tu penses i et poses també mirant l'altre d'una manera determinada, no? Una altra actitud seria una sana vulnerabilitat. Què vol dir? Vol dir mostrar-se tal com som. O sigui, adaptant la quantitat o la qualitat d'informació també que nosaltres donem a la cultura de l'altre, de qui tenim davant nostre, no? Una escolta generativa. Què vol dir això? Vol dir que evitem el tallar contínuament la conversa de l'altre. És a dir, està parlant i jo he de dir alguna cosa perquè em ve al cap i li tallo. No, escoltem profundament fins que acabi l'altre, no? Això ens ajuda a entendre en profunditat fins al fons. I per últim, podríem dir una comprensió autèntica, no? Quina intenció té això? Continuar i renovar el diàleg contínuament, no? Identificar, sobretot, que aquest seria com el punt més central, identificar els ponts d'enteniment i això, no? O les barreres també d'incomprensió, en què no li comprenc jo a l'altre, no? I, bueno, tot això serien actituds que ens ajudarien de debò a afavorir aquesta vivència o aquest diàleg vivencial del que estem parlant, no?
Bueno, molt bé, molt bé. No sé si el Francesc en té alguna cosa a afegir, però a mi em ve una mica una dificultat. Quan jo estic superconvençut que tinc la raó, és clar, tu pots tenir una actitud molt dialogant i tot el que vulguis, però, és clar, has de renunciar a la veritat, llavors, en ares de que tot vagi bé, que hi hagi un happy end. I també passa que, de vegades, pots parlar amb una persona i dius, bé, amb aquesta... Fins aquí hem arribat. Més enllà ja no pot ser. Francesc, no sé, potser et faig massa preguntes al mateix temps, però què penses de tot això? Hi ha diferents nivells al diàleg, també?
Home, sens dubte que hi ha diferents nivells, no? El que passa que això que deies tu de dir haig de renunciar això de, en ares de la veritat i tot plegat... És clar, en primer lloc, penso que la veritat sempre és plural, no? Mai és una veritat unívoca, no? I el diàleg comporta sempre, amb tot el que hem estat dient durant aquesta estona, estem dient, no? Doncs crec que comporta sempre una... És a dir, una obertura a la transformació. És a dir, si tu penses que sortiràs del diàleg tal com hi has entrat, sense cap esgarrapada, diguéssim, sense cap cosa a la qual, que t'hagi transformat per dintre, doncs això serà difícil. De fet, Pàniker parlava sempre de que el diàleg és una experiència profundament espiritual i no només es referia al diàleg interreligiós, sinó a qualsevol tipus de diàleg, no? Dit això, és clar, hi ha un primer nivell, diguéssim, de diàleg en el qual hi ha un respecte per l'altre, jo el respecto, i tolero, fins i tot, el que ell diu, el que ell pensa, no? Aquest seria el nivell més baix, diguéssim, un primer nivell. Un segon nivell seria quan jo mostro un cert interès pel que l'altre és, pel món de l'altre, no? I aquí també Raymond Pàniker sempre diu que sense amor, doncs difícilment hi pot haver diàleg, perquè l'amor porta en si mateix l'interès per el que l'altre és i pel que l'altre representa, no? Segon nivell. Tercer nivell seria quan jo valoro també els aspectes que l'altre expressa, el que viu l'altre, i jo ho poso en relleu. Me'n dono compte que allò, encara que sigui molt diferent de la meva posició de partida, allò també té un valor. Un quart nivell seria, doncs, quan hi ha una comprensió mútua i els participants en el diàleg ens adonem que això ens enriqueix, perquè ens aporta una cosa diferent a cadascú que fins llavors no havíem pensat que fos possible. I l'últim nivell seria quan junts ens obrim a aquesta possibilitat de transformació, és a dir, a que l'esperit, dirien uns, la saviesa, dirien els altres, el que sigui, sigui capaç de canviar les posicions d'origen, no? Clar, és evident que a vegades arribarem fins a un nivell, a vegades fins a un altre, depèn de la predisposició d'un, de l'altre, perquè aquest és un camí que, en el fons, és com allò d'aprendre a caminar, no? Que s'aprèn caminant, o sigui, i és entre tots, o sigui, a mesura que el diàleg va avançant, anem trobant quin és precisament el camí que seguim, no? No podem partir de postures ja prefixades i establertes.
Francesc, moltes gràcies per tota aquesta explicació, i Beatriz també, perquè jo crec que ens heu analitzat molt bé molts elements, però al mateix temps des d'una vessant vivencial, no? Com la del taller que heu fet. I jo crec que això també serà molt útil per als nostres oients, també per la vida quotidiana, per tots nosaltres.
I hem fet un diàleg, nosaltres.
Exacte.
No? Esperem que hagi sigut un diàleg
sí,
com cal, no?
I seria per continuar dialogant, però bueno, avui hem arribat fins aquí. Moltes gràcies.
Molt bé, a vosaltres.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Sí, sí.
Avui m'han dit...
En aquesta secció, avui m'han dit, i en un diumenge com aquest, que per al nostre programa és el primer del mes, volem recuperar el pensament de la paraula de vida d'aquest mes de gener.
Ja ho sabeu, és un comentari a una cita bíblica, en aquest cas de Pau als Corints, fet pel religiós oblat Fabio Charli. I diu així...
L'amor del Crist ens empeny.
Avui, després d'un dia molt cansat, he tornat a casa. Mentre estava veient la televisió, el meu germà m'ha agafat el comandament a distància de les mans. M'he enrabiat molt, però després m'he calmat i he deixat que la veiés. Avui el meu pare m'ha dit una cosa i jo li he contestat malament. L'he mirat i he vist que no estava content. Llavors li he demanat disculpes i ell m'ha perdonat. Són experiències sobre la paraula de vida explicades per nens de 5è de primària d'una escola de Roma. En qualsevol de les paraules que ens proposen viure, els efectes són sempre els mateixos. Ens canvia la vida, ens posa al cor l'empenta d'estar atents a les necessitats dels altres. Fa que ens posem al servei dels nostres germans i germanes. No pot ser d'una altra manera. Acceptar i viure la paraula fa néixer Jesús en nosaltres i ens porta a actuar com ell. És el que Pau deixa entendre quan escriu als corintis. El que empenyia l'apòstol a anunciar l'Evangeli i treballar per la unitat de les seves comunitats era la profunda experiència que havia fet de Jesús. L'amor de Crist ens empenya a nosaltres amb la mateixa vehemència? Si realment hem experimentat el seu amor, no podem deixar d'estimar. I a l'hora d'anar en coratge allà on hi ha divisió, conflicte, odi, per portar-hi concòrdia, pau, unitat. L'amor ens permet projectar el cor més enllà de l'obstacle per tal d'aconseguir un contacte directe amb les persones, en la comprensió, en l'intercanvi, per buscar junts la solució. I això sembla particularment urgent en el camp de l'ecumenisme. Aquesta paraula ha estat triada en aquest mes en què se celebra la Setmana de Pregària per la Unitat, precisament per ser viscuda amb els cristians de les diverses esglésies i comunitats, perquè ens sentim tots empesos per l'amor de Crist a anar els uns envers els altres per tal de respondre i recompondre la unitat. Chiara Lubich, a l'obertura de la segona Assemblea Ecumènica Europea a Graz, a Àustria, el 23 de juny de 1997, afirmava: «Serà autèntic cristià de la reconciliació només qui sap estimar els altres amb la mateixa caritat de Déu, aquella caritat que fa veure Crist en cadascú, que està dirigida a tots, que sempre pren la iniciativa, que és la primera a estimar, aquella caritat que ens fa estimar cadascú com a nosaltres mateixos, que ens fa un amb els nostres germans i germanes en les penes i amb les alegries. Cal que les esglésies s'estimin també amb aquest amor».
L'amor del Crist ens empeny.
Estem encantats de saber la teva opinió. Digue'ns la teva escrivint a enclaudefraternitat@radioestel.cat.
Aquest mes, la paraula de vida portava inclosos ja alguns fragments de fraternitat, alguna petita experiència. Per això, avui anirem ja directament cap a la recta final del programa, donant-li pas a l'Antoni Pedragosa, que ens farà la seva reflexió final. T'escoltem.
Pensament endins, de la mà d'Antoni Pedragosa.
A tots ens agrada la pau, i tant, i tant. Però aquells que han patit o pateixen els horrors de la guerra encara la desitgen amb més raó. Des d'aquest espai hem dit moltes vegades que l'eina fonamental per construir la pau és el diàleg. Fer de la vida un permanent espai de diàleg. Aquesta frase tan bonica era el títol d'un taller de diàleg vivencial que suggeria una proposta magnífica per millorar la convivència amb aquesta eina, amb el diàleg. Però la realitat és que la vida és dura i l'experiència ens demostra que no ens resulta fàcil tractar amb aquells que pensen diferent de nosaltres. Tenim una certa tendència a creure que nosaltres tenim la raó i els altres no la tenen. Tenim tot el dret a creure en les nostres conviccions, faltaria més, però aquest dret també el tenen els altres. I és una llàstima perquè, arribat a aquest punt, confonem el diàleg amb la discussió. En la discussió tothom vol tenir la raó. Les raons meves són les que m'importen, les raons de l'altre no m'interessen. La discussió provoca enfrontament. I tots reconeixerem que dificulta la convivència. El diàleg, en canvi, no té res a veure amb la discussió. El diàleg és una opció més intel·ligent i més humana. És situar-se davant de l'altre i obrir-se als seus pensaments, escoltar-los i respectar-los. El diàleg és el camí que el món necessita per erradicar la violència i construir la pau. Amb el diàleg aprendrem una cosa que ens servirà per tota la vida. I és que pensar diferent no és cap motiu per deixar-nos de respectar. Amigues i amics, fins a la propera vegada.
Lluís, se'ns està acabant el temps del nostre programa. El d'avui, que és el primer de l'any.
Tal qual, Amparo. Però això significa que en tenim per davant molts més en tot l'any.
I cada programa, cadascuna d'aquestes estones que vivim en clau de fraternitat, es fa realitat gràcies a tot un equip de persones que volem recordar. Tenim el nostre tècnic, el Toni Huguet, el control de so...
La Maria Jesús d'Orca és la nostra community manager i les veus, doncs bé, ara mateix acabem de sentir l'Antoni Pedragosa. Al meu costat tinc l'Empar Gómez.
I jo al meu costat tinc el Lluís Antoñana.
Amigues, amics, tornem el proper diumenge a les 6 de la tarda.
Fins aleshores, quedem en clau de fraternitat i de diàleg.